yo. Que su metabolismo
claro,
haya destruido el chip de la vacuna.
O que se han dado cuenta de, oye, que han detectado el microchip y lo han movido porque eso está teledirigido. Exacto. Y lo han enviado.
Claro. Poca broma amb les pedres a la cartera, que potser, si ens dona temps, escoltarem algun dels casos. Ara el que em volia fixar és amb les fotografies. És un altre clàssic de portar la fotografia.
Però això s'ha perdut molt, eh? Les fotografies van al mòbil, com diu la... Jo fotografies a la cartera no em porto ni una.
No estic d'acord, Toni. És un clàssic que encara s'aguanta.
No portes fotografies?
No. Sí, és un clàssic.
No porto el mòbil, a la cartera no porto cap fotografia.
Mira, m'he trobat a un grup d'amigues...
Bueno, home.
Bueno, però és que és un clàssic, això. No s'ha de perdre, Toni. He trobat un grup d'amigues pel carrer, una d'elles és la Irene, i la Irene porta la foto d'una persona molt especial.
Ah?
A mi m'ha cridat l'atenció. Jo crec que a vosaltres també us sorprendrà. Estic preguntant avui a la gent del carrer què porten a la cartera.
Quarzo rosa.
Un quarzo rosa?
Sí. I jo porto la foto del meu ex.
Perdona?
És com que molt bé.
Aviam, crec que ets l'única persona al món que porta una foto del seu ex a la cartera.
Pues no entenc per què. Em dóna bona sort. Vaig a provar el teòric per la foto del meu ex.
El teu amulet és la foto del teu ex?
Sí.
I tu ara mateix tens parella o no?
No. Bueno, i encara que el tingués, no trauria la foto del meu ex.
Com es diu el teu ex?
Medi.
Medi?
Sí.
El Medi sap que portes la seva foto a la cartera?
Claro. Me la va donar ell.
Quan ja no estàveu junts?
No, quan estàvem junts.
I ell sap que encara la portes?
Sí.
Irene, tu encara sents alguna cosa pel Medi, això és així.
Bueno, a vegades. Depèn del dia.
No ho has superat? Bueno, les amigues no sé què pensen. Ho has superat o no, allò del Medi?
No.
Sí, tia.
Home, una amiga diu que sí, l'altra diu que no.
Segueixen parlant.
Sí, segueixen parlant.
Quiero mucho. No és perquè estigui en plan dolor, és perquè l'estimo molt. És el meu ex preferit.
Es muy bonito.
És molt bonic, però...
Però què és bonito esto? Si això no té ni cap ni pèl.
Però, bueno, li dona sort la fotografia.
Però que no és, diu, Medí?
Però que el té com d'allò de...
Ella diu...
Com allò que se'n diu de amuleto.
Sí, ella ha dit que...
De la carta de la sort.
Sí, ha provat el carnet de
conduir. Gràcies a portar la foto de l'ex.
Gràcies a la foto de l'ex.
Sí.
Clar, aquesta història per mi no està tancada, perquè si portes la foto del teu ex, jo crec que encara tens sentiment per ell.
Ja em va comprar un ram de flors.
Què?
Però no us l'has dit, això?
Perquè no me l'ha dado, m'havia una foto.
Aquí és la Van,
les amigues estan assabentant ara que el Medi i la Irene estan tornant, eh?
Bueno, jo em vaig enterar fa una setmana que estàvem parlant encara, però bueno.
No s'ha acabat això, eh? Sí. Però fa molt que ho veu deixar.
Al gener.
I des del gener ara ha passat alguna cosa, Irene, no em diguis que no.
Sí, bueno, però és que, no sé, jo no vull etiquetes, soc lliure.
Tu saps si ella et porta tu a la seva cartera?
No, porta un llavero que li vaig comprar d'un os de peluig.
Perdona, però vosaltres dos seguiu enamorats un de l'altre.
Ah, jo porto la M de Medi.
Home, jo crec que has d'aprofitar la gravació a RAC1 per dir-li que heu de tornar junts, Irene.
Ja és que ell vol, però jo no estic convençuda.
Sí, no vol, però verano...
Sí, tu ara vols passar l'estiu soltera.
Claro. És que si no la lio, tot malament.
Sí, que et vas enrotllar amb una altra.
Sí.
Més t'ho has reconegut.
La d'històries que acabes coneixent de la gent gràcies a la seva cartera.
Quina bandida.
Irene porta una fotografia del seu ex, és el seu amulet, i a més encara ell porta un clauer que ella li va regalar. Jo crec... Digues, Marta.
No, ja, és que si vols vaig intercalant opinions d'oients, és que no paren d'enviar-nos missatges al... Chakach74, és el seu nom a Twitter, diu que porta un perdigó que quasi m'empasso menjant faisà a Oporto. Quasi es va ofegar i diu que com que va tornar a néixer, doncs el
va guardar i el guarda porta la cartera. De mulet. Està bé?
I doncs... gent que porta dents dels seus fills o botons de la seva filla de fa 2 anys, que ja em direu vosaltres la utilitat que té això.
Jo antes llevava un mechón de la verja.
Ah, molt bé.
Un mechón de pelo.
Però no és hija tuya ni nada.
No, però és que lo tenía rubio bonito, de unos bucles preciosos. Y eso me lo llevé, yo como peluquera.
I li vas tallar la...
Le corté, no se enteró su madre.
Clar, si acumules tantes coses en una cartera,
sí.
M'agradaria saber què portes dins de la bossa, perquè aquí encara té cap més merda. Bé, doncs acabem amb la història de la Irene.
Sí, és que les bosses de... hi ha bosses d'homes i dones que són... allò, són magatzems, eh? Són el Blue Space, eh? Aquestes habitacions que lloguen.
Hi ha carteristes que t'hi posen la mà i te l'endrecen,
sí,
eh?
Sí,
de
lo
malament que està. Doncs la Irene i el Medi jo crec que tornaran, perquè jo... Home, de la manera com parla la Irene i porta la fotografia a la cartera de l'ex,
ho tens clar.
Jo crec que tornen.
Mai havia portat un noi a la meva cartera.
És el primer noi que entra a la teva cartera com a foto.
Sí.
I ho veu deixar córrer i encara està allà.
Sí.
Perquè, o sigui, jo no li guardo rancor, perquè ho vaig fer malament tot jo, llavors no l'odio.
Li vols enviar un missatge per si estàs escoltant la ràdio?
Escolti RAC1, eh? No crec.
Què escolta el teu ex?
Morat.
Què escolta?
Morat. Ah. I vols enviar un missatge al teu ex des d'aquí o no?
Bueno, vale. Vale, pues que te quiero mucho y le voy a querer para siempre.
Home, un aplaudiment. Visca l'amor.
Visca.
Aquí has fet una mica de...
De Carlos Sobera.
De Carlos Sobera.
Totalment.
Sí, sí. Escolta, deixa'm fer una pausa perquè hem de saludar els companys dels serveis informatius. Després tornem i ja ho farem també amb Mònica Planes, que tal com vàrem avançar ahir, avui ens portarà l'últim viatge del Challenger.
Molt gros, ja. Va ser molt gros, eh?
Doncs més quan veus el documental de tot el que no sabíem fins ara del que va passar. Abans, però, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents de Donald Trump.
Sí, que ha carregat contra el jutge que l'investiga poc abans de presentar-se davant del Tribunal de Manhattan. L'expresident dels Estats Units hi haurà de comparèixer d'aquí a poc més de dues hores per haver intentat comprar el silenci de la prostituta Stormy Daniels. Se li imputaran fins a 33 càrrecs. Trump, que encara és la Trump Tower de Nova York, ho ha aprofitat plegat per convertir la seva compareixença en un acte de suport dels seus seguidors. Quan l'expresident dels Estats Units arribi al tribunal, es preveu que es reuneixin davant de l'edifici per protestar. Trump ja els ha demanat explícitament que ho facin i davant del que considera una injustícia ha enviat un correu de manera massiva assegurant que el jutge que l'investiga és totalment parcial i que l'odia. Davant d'aquesta situació, les autoritats de Nova York han desplegat un ampli dispositiu policial per fer front a possibles disturbis. Es preveu que Donald Trump surti, això sí, del jutjat amb llibertat amb càrrecs. Santa Coloma de Gramenet denuncia una fuita en una canonada que perd més de 86.000 litres d'aigua cada dia. L'alcaldessa Núria Parlon reclama a Aigües Ter Llobregat que repari de manera urgent en plena crisi de la sequera aquesta canonada. Fons de l'empresa expliquen, però, que s'estan fent controls per determinar l'origen de l'aigua i que, ara com ara, no es pot assegurar que s'estigui perdent des d'una canonada de la companyia. L'Ajuntament de Santa Coloma assegura que va alertar de la fuita ara fa un any. Aquest cas s'afegeix al de Badalona, que fa 18 anys que té una altra fuita, en aquest cas, que perd 180.000 litres diaris i que no es preveu que s'arregli fins al 2025. Tal com us va avançar RAC1 fa tot just uns dies, Catalunya perd una quarta part de la seva aigua potable per culpa de les fuites. En bona part, això es deu al mal estat de la xarxa de canonades. A tot això, avui el govern ha anunciat que, tot i la sequera, finalment permetrà omplir les piscines comunitàries aquest estiu. Considera que s'han de poder utilitzar com a refugi climàtic. I Protecció de Dades ha multat amb 20.000 euros la Universitat Oberta de Catalunya per haver utilitzat el reconeixement facial d'alumnes als exàmens finals. La UOC ho va fer servir en el cas de més de 31.000 universitaris al gener de l'any passat durant el primer semestre. El sistema, que la universitat establia com a obligatori per fer les proves, comparava una captura de la cara de l'estudiant amb la foto del seu DNI. Segons Protecció de Dades, el reconeixement facial no està permès per aquestes situacions. Tot i això, la universitat creu que és una mesura proporcionada i que serveix per detectar el frau acadèmic. Ara la UOC pot recórrer la multa. I entra a la presó un home que exercia de metge a Girona amb la titulació falsificada. No era la primera vegada que l'enxampaven i ja havia passat, de fet, per la Garjola per delictes semblants. Els Mossos el van detenir divendres passat. L'home de 24 anys feia servir un carnet professional i un diploma falsos amb la identitat d'un metge que ja s'havia jubilat sense que aquest ho sabés. Des del desembre de l'any passat havia estafat 1.500 euros en serveis a una altra entitat que el contractava. En els últims 5 anys, el detingut ja havia anat a la presó per haver-se fet passar per metge, infermer, socorrista i també vigilant de seguretat. I ara els esports amb Oriol Jové.
L'Elx ha denunciat el Barça per alineació indeguda de Gavi en l'últim partit, tot i que la Lliga ja ha avisat que la reclamació de l'equip il·licità no té cap fonament ni recorregut perquè la fitxa del migcampista blaugrana s'ajusta al reglament. El comitè de competició estudiarà el cas en la seva reunió de demà. En l'àmbit esportiu, Frenkie de Jong finalment es baixa pel clàssic de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, també de demà, contra el Madrid, i s'afegeix a les baixes dels també lesionats Christensen, Pedri i Dembélé. Els blancs, en canvi, només tindran la de Mendy. El primer finalista sortirà del duel d'aquesta nit a les 9 entre l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna, amb avantatge dels navarresos, que van guanyar el partit d'anada per 1-0. I tot plegat el dia que l'Espanyol ha presentat Luis García com a nou entrenador. El nou tècnic ha dit que l'equip té arguments suficients per salvar-se.
Si destaca por algo es porque tiene grandísimos jugadores de juego interior. Nico, Puado, Darder, Denis, son jugadores que tienen buenísimo juego interior y que tenemos que ser capaces de hacer daño a través de ese juego interior.
Al marge del futbol, el Barça d'handbol té aquesta nit la primera oportunitat de ser campió de Lliga. Ho aconseguirà si guanya el Valladolid a partir de les 8 i si el Granollers perd contra el Benidorm a les 9. També a les 9 en bàsquet, el Joventut visita el Gran Canària en partit avançat de la 28a jornada de l'ACB.
I pel que fa al temps, els ruixats que encara s'escapen en alguns sectors de la costa i el prelitoral central ja van a la baixa. Demà serà un dia tranquil i amb temperatures una mica més altes al migdia. Tot i això, ens llevarem amb una mica més de fred i amb més possibilitats de glaçades fora del Pirineu i el Prepirineu. Sobretot seran a la Catalunya Central i al Pla de Lleida.
RAC 1. Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquest cap de setmana vine al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2 hores 30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquest dimecres, la passió del Camp Nou. Barça, Real Madrid. Una santa final en joc. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
I a les 7, un Islàndia especial amb convidats i aficionats passejant camí del Camp Nou.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Arribarem un quart de set del vespre avui amb el Marc Bala, que us està preguntant què hem de dur a la cartera a partir d'un un article publicat al Wall Street Journal. 30 euros
dues targetes,
una de dèbit, una de crèdit, sí. El document que t'identifiqui i un paperet, que aquí hi ha hagut una gran discussió, un paperet amb el número de telèfon. Abans d'anar amb un altre document, saludem Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Des de que ha entrat a l'estudi fins ara, no para de treure coses a l'estil del senyor Virgili de la cartera.
Com les...
Mary Poppins.
Mary Poppins.
El bolso de la, la bossa de la Mary Poppins.
Jo ho veig més com la butxaca del Doraemon, eh? És el
també,
Doraemon.
És que és un no parar, eh? És que estem, estem perplexes.
Hem de dir que la meva cartera
és... Sí, és una cartera
és
tipus nivell... plumier.
Sí,
és una cartera que plumieja.
Li poses rodes i t'ho fan facturar.
Sí, és un roller. És una cartera roller.
A veure, comencem.
El bolígraf de les seccions.
El bolígraf màgic!
Una etiqueta de Cal Sabater.
L'etiqueta del Sabater, no mica.
Crema de cacau.
La crema màgica.
Tot això és una cartera, com dèiem, plumier, sí. Roller.
Claus d'hotel.
Claus d'hotel màgica.
Perdona, ara aquí per què vols una claus d'hotel?
No ho sé.
Ui, això porque tiene ahí... Vaya... Madre mía.
No, recuerdo perfectament...
Eso es que hay, o hay una habitación de la que no te quiere olvidar,
no,
que, o que tú tienes una habitación ahí privada que tiene ahí tus tejemanejes.
Saps per què és important? Perquè quan vas a un hotel i et donen la clau, després en necessites una per mantenir el llum obert.
Això és cert.
Perquè si no et falta sempre una clau.
I no sé si us passa, però sempre, que et, donen, sempre que et donen dos claus, sempre hi ha una que s'inutilitza. No saps per què, es desimanta o no
vas
sé
allà
què
i no xuta.
Nassos passa, sempre arribes allà, estàs allà 3 hores, quedes, comença cara de gilipolles, venga. I si estàs sol, clar, has de baixar, que t'obrin, perquè s'ha desimantat o s'ha desmagnetitzat.
Dice, igual es que solo hay que mantenerla un rato. Te... Sí. No. Igual es que solo... Se acaba a poner. Y prueba en mil cosas y no funciona.
Sí,
¿eh?
Si estàs 3 hores allà, venga, dale que te pego. I aleshores, bueno, llavors ve l'altre i sort que n'hi ha dues.
I a més, el de la recepció et mira amb una cara com dient, puf, otro,
sí, otro,
otro, venga, va. Otro más.
Què més tens?
Què més? Punts de llibre, de la llibreria Comin, exactament, del carrer Balmes.
D'anglès, de la llibreria de llibres d'anglès.
N'hi ha 7.
7.
Tot això dins d'una cartera, no oblidem. No és una bossa ni una motxilla, és una cartera.
Una mostra de perfum.
El fa servir, la mostra? Perquè de vegades aquestes mostres, jo, alguna vegada que m'han donat alguna, que te la dius, vinga,
horrorosa.
I vas amb un mareig, perquè són unes olors potentíssimes.
Jo les faig servir per viatjar. Quan viatjo, per no portar res, agafo totes les mostres.
Però de vegades són tremendes,
bueno,
eh?
Però la família ha de superar el tràngol. O sigui, i al matí es prova aquella mostra,
i
si és tòxica, pues, s'han d'aguantar. Com si és de poloni. O sigui, han de conviure amb el poloni tot el dia.
Cada dia fas una olor diferent.
Sí, clar.
Està provant.
Ja, ara n'hi ha algunes que reconec que necessites després el boca a boca.
Et mereixes, eh?
Sí, sí, però bé, ja està posada, ja està gastada.
En aquest cas és del meu perfum.
Molt bé, perfecte.
Ah, tens una línia de perfum, tu? No, del que em poso jo. De moment encara no he tret la línia de perfum.
Està traient més coses, eh?
Ara què és això?
Això són uns apunts que vaig prendre en una exposició que vaig anar a veure dissabte, que per cert us recomano, Ilse Bing, al KBR, una exposició de fotografia.
No sé pas.
Vaig prendre apunts d'un documental.
A la Mafre, a la Mafre.
I per què són aquests apunts?
Perquè emetien un documental al llarg de l'exposició, bueno, en un punt de l'exposició, i m'interessava molt el que deia aquesta fotògrafa, Ilse Bing, i vaig estar prenent apunts que faré servir per una
americana. No conec ningú que hagi anat en una exposició i prengui apunts del documental, que aquests vídeos se'ls miren 4.
I em sembla que...
Si et sembla per feina, arribes al vídeo... Ui, vaja tostona.
Ah, mira!
4 desvegats.
Atenció!
El què és això? Tintoreria.
La tintoreria queda a recollir...
Però perdona, disculpa, però aquesta cartera és que és un pozo sin fondo, eh?
Una brusa i un
pantaló.
Mary Poppins.
Sembla un traster.
Però que no hi ha cèntims aquí.
Mira, un euro.
Un euro. Oida.
2 euros.
Oida. Perdona, només portes 2 euros?
Amb efectiu, sí. Després porto les targetes, el carnet de periodista i el carnet de docent de la UPF.
No, estem perplexos. Però no portes cap visa, cap targeta?
Sí, home, sí.
Però tots porteu diners en efectiu?
Sí, jo sí.
Claro.
Sí, home, no porto mai.
La T-Mobilitat.
La T-Mobilitat, que va molt bé felicitar els de la... Qui ho fa, això? La TMB, no? Felicitar-los per la facilitat amb la que es carrega la targeteta. Molt bé.
Funciona millor l'hotel per mantenir la llum encesa.
Això també la pots aprofitar.
Sí. Va molt bé i, més, és molt ràpida de carregar. A CatSalut, aquesta sí, aquesta també.
Home,
molt
tant.
I em sembla que així que...
Déu-n'hi-do. Escolta, perdona.
Bravo, Mònica. Carai.
Bueno, mira, però si et fas neteja, saps? Sí. Els punts de llibre aquests, que no sé, 6 punts de llibre, no entenc. Per què portes 6 punts de llibre?
A la meva tieta em fa col·lecció.
Ah.
I llavors, quan la veig, li porto els punts de llibre i els ordena, els posa en un àlbum i això, la tieta Maria Mercè.
Ah, molt bé.
Molt considerada, escolta.
T'he de dir que en la meva investigació d'avui, que he anat pel carrer preguntant què portava la gent dins de la cartera, de vegades pots trobar coses legals, com en el cas de la Mònica, o gent que pot portar coses il·legals. És que m'he trobat un noi amb xandall.
Sí, i has dit, home, i has dit, aquest és el perfil.
Sí, ja veuràs.
Porto un bitllet i alguna moneda. I targetes, la targeta de... per pagar, el DNI...
Puc veure com és la cartera? Que la portes aquí directament al xandall, que te la fotran aquí a Barcelona, eh? Segur, eh?
Segur.
Home, és molt nova, tio.
És nova.
Home, estic veient cada drama de cartera avui, que està per llançar-la, que fot en pena, la primera cartera de 100 que veig, tio.
Sí, és nova i, bueno, ma mare es preocupa que porti les coses bé.
Abans he trobat un noi que portava un preservatiu a la cartera.
Això, a mi no em cal, però és que allà has guardat moltes coses. I no només preservatius.
Ara no em deixis amb la incògnita.
Bueno, es pot guardar fins i tot droga o qualsevol cosa.
Però de moment, ell diu que s'hi pot guardar droga.
Sí.
Claro.
Jo no hi havia caigut, perquè no...
Eso es de cajón. Es que, ¿para qué era un monedero, si no?
Yo no estaba pensando
porque
en la droga.
Porque la pastilla y todo eso son cositas, los sobrecicos son cosas muy pequeñas, que eso en el bolso se te pierde, pero eso es donde lo va a poner, el monedero.
Doncs com es nota que en sap la Vane, perquè aquest noi...
Clar, és que per això està amb nosaltres la Vane, perquè ens fa veure coses que no veiem des d'aquí.
Mm. Ella assegura, aquest noi, que no es droga, però en canvi, escolta, té uns coneixements tècnics d'amagar la droga, tu, que escolta, un dia d'aquests el seguirà la Glòria Serra.
A la cartera no te la revisen moltes vegades. Jo no em drogo, només et dic això. Si et drogues, no ho diràs. Jo com no em drogo i m'és igual, doncs jo portaria droga a la meva cartera, perquè és un lloc ràpid de les treus, tires la droga si et ve la policia i no, ningú sap res. Les butxaques, al final, se't pot caure i tal. La cartera la tens allà, molt enganxada, que no es veu, i ja està.
Home, per no drogar-te et veig molt posat en el tema, eh?
Va.
Va.
A veure, ara mateix truco a... X persones, i ja està.
Però com que no et drogues?
Pues no truco i no tinc droga a la cartera, però jo conec...
Però si volguessis?
Si volgués, tindria droga a la cartera.
Per no drogar-te, tio, en saps molt, eh?
Sé molt, i massa que sé. Al final et pots drogar algun dia, però estic segur que una bosseta de coca i tal te guardes a la cartera per si a cas que no caigui. Segur. Bueno, o fa un foradet o alguna cosa i la fica dins. Sé de què va.
Cuidado al final,
No, sé de què va.
Bueno, cuidado al final.
Sé de què va.
Hay que ponerlo siempre en dentro de un desto de café, para que, pues, si hay perro o una redada, que no te lo detecten.
Sí, sí. Clar, perquè els gossos no tenen olfacte, no? No poden detectar res.
Por el café lo despista.
La Montserrat, per cert, parlant de carteres, diu: el meu pare va perdre la cartera al semàfor de davant vostre. Algú de la planta 11, que no recordo qui hi ha a la planta 11.
Sant Pau.
Perdoneu. Diu, el va trucar perquè el recollís, la recollís, perquè tenia el telèfon apuntat. Ah, diu que li va ser útil deixar el telèfon apuntat a la cartera.
Però en canvi l'altra comunicació ens deia que era el pitjor que podies fer.
I diu que ella, aquesta, la Montserrat, diu que ella porta una targeta de banc caducada per obrir els llums dels hotels i una targeta amb els valors normals de les constants vitals.
És ben bé que hi ha de tot.
Per saber si està com descompensada o alguna
cosa. Bueno, però aleshores ha de portar un kit per comprovar si està descompensada, perquè portar una targeta amb els valors normals, si no fas el test si tens els valors normals o no, no té mal. O sigui, has d'anar a la farmàcia o has de portar una màquina de pressió i un test de sucre que... Cada matí t'has de fer la comprovació de la màquina de pressió.
No ho entenc.
I el test de sucre per veure si estàs bé o no. Què, Sant Pau, no?
Sant Pau, nena.
Sí, ja passa això, a vegades passa. Això. A vegades també... Sí.
Ha sigut parlar de droga.
A vegades passa que se't posa un pèl.
Què? Què estàs dient, ara?
Res, que a vegades se't posa un pèl aquí al coll.
No, no és un pèl, és aigua, home.
Un palet d'aquests tontos.
Quin pèl?
I estàs...
Quin pèl?
I costa.
Però aquí, quin és el pèl tonto?
És aigua.
Que basta... Estic parlant d'ocasions que un s'ennuega.
Però com vas a pensar tu en un pèl que se't passa per l'altre?
Perquè m'afeito, i a vegades que t'afeites, i de cop i volta, no saps com, el pèl tonto de l'afeitada se't queda aquí.
Ja se fot endavant.
Anda,
que menos mal que no està aquí Santa Susana, si no...
Ui, ja estaria a sobre. Ja estaria a sobre. Bé, doncs, escolta, ja sabem el que hem de cadascú que porti el que vulgui, com és el cas de Mònica Planes.
Cadascú que s'espavili.
Quin dia fas els bolsos?
Doncs mira, el dia que vulgueu faig la investigació.
en el cas de la Plana es porta, porta una caixa per passar del bolso a la...
És una two seconds...
Passar-ho d'una banda a l'altra. Sí. Bé, ara farem una petita pausa. A veure on tinc jo la publicitat. Aquí, la tinc aquí. Mira, parlarem de Renfe. Anem, donem una volta com si fos un Ibertren amb un minut i mig amb Renfe. I quan tornem, agafeu-vos a fort perquè viatjarem malauradament en el darrer vol del Challenger, documental que podeu trobar a Netflix. Ara que coincideix amb la propera missió a la Lluna amb l'Artemis, que ahir va ser presentada, on per cert viatja un astronauta, un home negre, que fins ara la NASA no havia considerat. Té unes coses la NASA que també queden reflectides en aquest documental.
Però
que...
n'hi ha hagut abans, d'homes negres, però ells... astronautes.
Sí, però a la notícia d'ahir deien que no.
Doncs jo n'he vist baixar uns quants.
Doncs no ho sé. Bueno,
no sé.
Ara buscaré la notícia, perquè hi era una de les coses que subratllaven. No ho sé.
Potser sí, no sé.
No ho sé. En tot cas, una de les notícies era aquesta. Un afroamericà, que és canadenc, a més, estava en la missió per primera vegada a la història.
Potser a la Lluna.
A la Lluna. No, a la Lluna.
Pensava que era a l'espai.
No, a la Lluna. Un minut i mig i entrem en matèria. Senyor doctor Bala, gràcies.
A vosaltres, guapos.
Vinga, fins ara.
T'agradaria endinsar-te per les comarques de Barcelona? Renfe i la Diputació de Barcelona te'n donen l'oportunitat. Coneix les primeres rutes del projecte Trens Turístics Barcelona és molt més. El modernisme gourmet i viles marineres de Costa Barcelona que s'estrenaran aquesta primavera. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis, que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona...
amb Marc Giró, com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Dos minuts, arribarem a 6:45 del vespre. Challenger, el último vuelo. Mònica Planas. A veure...
Avui fa 40 anys del primer vol de proves del Challenger. Era el primer de nou.
40.
40. No, 83.
Fixa, 40.
Seria el primer de nou i ja sabeu com va acabar l'últim. Va acabar amb el coet esclatant.
Sí, sí, explosionant.
Va esclatar el 28 de gener del 1986 davant de tot el món, perquè tot el món ho va veure en directe. Just ahir la NASA anunciava que la propera missió a la Lluna hi viatjaria amb l'Artemis una dona i un home negre, i aquest tipus de plantejaments on decideixen incorporar a les tripulacions diguem, diversitat de gèneres i d'ètnies, em va recordar el plantejament una mica que van tenir amb el Challenger, que havien de complir molts objectius diferents. La generació de tripulants del Challenger n'hi deien la promoció del 78 i va incorporar dones i, diguem que, ètnies minoritzades socialment, perquè estàvem en plena onada feminista, hi havia la lluita pels drets civils d'una manera molt aferrissada, i van considerar que era una manera d'aconseguir com una mica la pau social i valorar tothom. Hem de tenir una informació de context important, i és que els Estats Units estava jugant molt fort la cursa espacial, era, hi havia plena Guerra Freda, era un moment de plenitud, l'era dels transbordadors espacials, naus reutilitzables, que s'enlairaven com un coet però aterraven com un avió. El 1981 havia triomfat amb el transbordador Columbia i la NASA estava en un moment d'eufòria. Gran propaganda a nivell de país, a potència mundial i de potència a nivell d'enginyeria. I a més, havien de donar com bones notícies a la població, tenint en compte que als anys 70 hi havia hagut la guerra del Vietnam, hi havia hagut una crisi econòmica molt important, hi havia disturbis racials i calien esdeveniments positius. Després de molts processos de selecció, i aquí ens saltarem el primer capítol del documental, perquè el documental, per cert, es diu Challenger, el último vuelo, i el trobareu a Netflix, i són 4 capítols de 45 minuts. Hi ha un procés de selecció molt important que us he de dir que, en molts casos, ho veien a anuncis al diari. Tu posaves un anunci al diari dient que buscaves astronautes
sí.
Tots aquells pilots militars que hi estaven interessats es presentaven com a voluntaris. En el Challenger, en la missió final, hi viatjaven 7 tripulants: Dick Scobee, que era el comandant, Michael Smith, que era el pilot, després hi havia uns especialistes enginyers, la Judith Resnick, el Ronald McNair i l'Ellison Onizuka. Després hi havia el Gregory Jarvis, que era l'especialista de càrrega, i la Krista McAuliffe, que era una civil. I aquest era el
que era el gran al·licient, no?
La gran excepció, que era una mestra que havien seleccionat d'entre tots els mestres d'Estats Units voluntaris. Tots van morir aquell 28 de gener del 1986, quan va explotar el transbordador on viatjaven. L'enlairament va sonar així. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th phase of the mission, and it is cleared to power. Roger, La gent aplaudeix, sembla que ha anat bé inicialment. Yara. Es veu un fum. Obviously a major malfunction. A major malfunction, veuen que ha passat alguna cosa. La CNN, que havia nascut només feia 6 anys, ho retransmetia i va ensenyar la catàstrofe, aportant com un nou significat sobre les retransmissions televisives, i és que la gent va veure com morien aquells tripulants en directe. John Zarella era l'enviat especial al Kennedy Space Center de Florida, i Tom Mintier ho narrava en directe, i aquests participaran en el documental explicant com ho van viure. I en aquell moment ningú sabia com s'enlairava un coet o com havia de ser. Per tant, en el moment que esclata, es veu un fum que la gent no acabava d'identificar si era normal o allò
si
era...
Si eren restes del que era la nau, que anava acompanyada amb dos dipòsits plens d'hidrogen i d'oxigen, hidrogen líquid i oxigen, que són els que propulsen
no?
la nau cap amunt, i clar, al separar-se la gent, hi ha un moment que creu doncs, que s'han separat correctament, però el que ja no es veu és el que diríem la nau, el que és aquella imatge que tenim de l'avió blanc i negre.
Aquí al documental se centra en saber què va passar amb aquell accident, quines van ser les interioritats a la NASA perquè aclareixin si va ser senzillament un accident inevitable o el que va ser una negligència, i per tant la NASA va ser la responsable de la mort dels seus tripulants. En aquell moment s'havien produït al llarg de tot el procés de preparació d'aquella missió el que ells en deien quasi accidents, és a dir, moments crítics en els que s'anaven produint problemes que teòricament havien de servir per millorar, però que en moltes ocasions es decidia minimitzar perquè consideraven que no acabaven de ser prou importants.
Cuesta repasar los casi accidentes de la NASA y decir, esto demuestra que tendrían que haber frenado y pararlo todo. Los problemas que hubo antes del Challenger fueron cosas excepcionales, pero había un problema que llevaba años sin solucionarse. Morton Thiokol estaba en Utah. Era la empresa responsable de los cohetes de combustible sólido. La onda de choque de aquellos cohetes era como un mini terremoto. Entonces yo no sabía que tenían un historial de problemas.
Mi padre era ingeniero, trabajaba en los cohetes y sabía que tenían un problema grave. Conozco a mi padre y sé que psicológicamente estaba deshecho. Un día empezó a gritar obscenidades. Repetía que nadie quería hacerle caso. Decía, me da igual a quién se lo cuentes. El transbordador va a explotar.
Aquesta serà...
Senyor Marcelí s'ha quedat amb una cara trasbalsat, eh?
Home, i tant. Però com és possible, això?
De fet, aquest testimoni sortirà de forma recurrent perquè el seu pare era un enginyer que treballava a la plataforma de construcció i que ell, al llarg de la missió, adverteix d'aquest problema, però està desesperat perquè ningú li fa el cas que mereix les seves advertències. En tot cas, abans que arribéssim en aquest punt, es comencen a fer processos de selecció de pilots i tripulants. Què passa? Que el moment d'eufòria de la NASA i de prepotència en aquell moment era tan gran que s'informava tant de totes les missions espacials que va arribar un moment que la població ho va normalitzar. Mm. I la gent ja no feia gaire cas de tot aquest programa espacial que estaven fent. I llavors van decidir que amb aquest Challenger necessitaven un element...
Un reclam per tornar a generar interès per l'enlairament.
I decideixen, anuncien que inclouran un civil en aquesta missió. I a partir d'aquí, tot d'artistes, intel·lectuals, actors, escriptors, es comencen a postular per participar en aquesta missió i després gent que comença a sospitar que pot ser l'escollida. Fins a un punt, diguem que una mica exagerat.
Recuerdo oír hablar de la gallina caponata como posible participante, pero no se podía meter aquel disfraz enorme en el compartimento de la tripulación.
La gallina caponata era una opció...
Doncs hagués estat bé, eh? Perquè ens haguéssim estalviat molts traumes als més petits.
Home, sobretot...
Hagués desaparegut, s'hagués acabat... d'una vegada per totes, la gallina caponata. O és que t'agradava tu la gallina caponata? T'agradava la gallina caponata?
A més, hi hagués hagut un trauma encara més important. Imagina't que el ninot que veien tots els nens a la televisió cada dia, de cop mor carbonitzat.
Bueno, és que hagués passat a ser la gallina a l'ast.
Pollo a l'ast, sí.
Pollo a l'ast caponata. Que és un bon nom per una rostisseria.
Molt, molt.
Pollos caponata. I a veure què triguem, quin temps triguem a veure pollastreria caponata.
Sí.
Bueno, va, centrem-nos en el documental.
Doncs Ronald Reagan anuncia que buscaran un mestre i es posa un anunci i a les proves de selecció s'hi presenten voluntaris 11.000 mestres de tots els Estats Units. D'aquests 11.000 mestres hi ha finalment 10 finalistes. I d'aquests 10 finalistes acaben escollint a Krista McAuliffe i una suplent, perquè en el cas que a l'últim moment McAuliffe no hi pugui pujar, hi haurà la professora suplent. Mm-hmm. Aquesta professora suplent és la que surt en el documental parlant de la seva companya i de com van ser tots aquells preparatius per la missió. Mm. En el dia que comuniquen davant dels 10 finalistes qui és el guanyador, Krista McAuliffe dedica unes paraules als nens i a tota la població.
No es frecuente que una profesora se quede sin palabras, mis alumnos lo saben. He conocido a 9 amigos maravillosos en las últimas 2 semanas y cuando el transbordador despegue solo irá uno de nosotros.
Pero llevaré a los otros 9 conmigo.
Menos mal que no.
Sí.
Sí, amb, això, amb, això, amb això, Vanes...
Amb això tens raó.
Sí, esclar.
Clar, amb el pas del temps, els que no van ser seleccionats, saps?
Uh-huh. Van ser els afortunats, realment.
Home.
Sí. Això era paral·lelament a que s'anaven treballant a millorar l'enginyeria del Challenger i de seguida veuen que el problema està en el que es diu juntes tòriques. Que al final... És una cosa com molt simple pel que és l'enginyeria d'un coet, que sembla que hagi de ser tot molt complicat.
Clar, tu dius junta...
Tòrica,
dius.
Què és? Doncs és la goma que poses entre els diferents trossos que conformen el tub d'un coet. No sé si ara hi ha un enginyer patint molt per la meva explicació, però al final...
És la junta... que, com bé diu la Mònica Planes, almenys és el que expliquen al documental...
De les peces.
De les peces dels coets que propulsen dels dipòsits... Bueno, els coets, sí, els que propulsen la nau cap enlaire i que van carregats, com dèiem, d'hidrogen líquid i d'oxigen.
Aquí n'hi havia un de gros al mig i dos de...
Bueno, el del mig era un dipòsit d'hidrogen líquid, aquest no... Aquest era un dipòsit únic que repartia
els dos del costat.
Els dos del costat, que és on anaven para dels motors, i també la nau també portava els motors. És a dir, el dipòsit del mig repartia l'hidrogen líquid i l'oxigen als dos coets de cada lateral, més l'hidrogen de la nau, per enlairar-se.
Aquestes juntes eren de goma i, per tant, servien per amortiguar les vibracions que hi podia haver entre aquestes dues peces que juntaven. El que passa que el ser de goma reacciona a la temperatura, ja sigui molta calor o molt fred. Aquesta goma, el que trobaven és que després dels vols de prova se n'adonaven que la goma quedava una mica estovada
o deformada.
A vegades desprenia fins i tot com una mena de quitrà que feia que llavors no tanqués bé aquell tub, hi haguessin fuites i aquestes fuites...
No quedava hermètic, per entendre.
Però això aleshores ja ho van detectar.
Ho van detectar al llarg de potser un parell d'anys. És a dir, era un tema repetitiu en el problema de les proves que anaven fent amb aquell coet. És a dir, no és una cosa del dia abans o del moment en què la nau s'enlaira, sinó dels vols previs que feien. Eren uns coets reutilitzables i, per tant, podien anar fent proves de com funcionava tot i se n'adonaven. Un cop, és a dir, cada vegada que el coet s'enlairava i que aquests dipòsits queien al mar, els recuperaven i uns equips d'enginyers comprovaven què havia passat, com havia reaccionat tot el material. I se n'adonaven que aquelles juntes tòriques fallaven perquè la goma aquesta quedava massa feta
però
malbé.
I què diu la NASA? O sigui, quan els enginyers els diuen això està fet pols, quan torna...
Ui, és que t'estàs avançant molt.
Ui, però és que estic flipant.
Tu ja vols anar al final
però
del documental.
Però és indignant, això,
una bona
pràctica. M'estic enfadant molt.
Si ella hubiera sido la presidenta de la NASA, otro gallo que no ha passat.
Deixa'm dir... Bueno, no, perquè ara anem a fer un spoiler. Endavant. No, és que he pensat, no, frena't, perquè llavors, si no, la caguem aquí.
Els enginyers, que ho sabien, i ho veien clar, i de fet hi havia un equip d'enginyers només centrat en comprovar això, adverteixen a la NASA d'aquest problema i això crea una situació de tensió, perquè uns creuen que això s'ha d'arreglar, i arreglar-ho vol dir temps, i la NASA ho minimitza perquè el que no vol és dilatar aquesta missió i que s'allargui, perquè ells tenen un calendari que volen complir sí o sí.
Mis ingenieros sabían que habría que rediseñar la Unión. Eso estaba en proceso. La decisión en aquel momento fue que no había suficiente riesgo como para no volar. Así que firmé una exención que permitía volar tal cual.
La exención significa que sabes que hay un problema, pero no tienes tiempo para corregirlo. Emitieron aquel documento para poder seguir volando. El calendario era tan exigente que nadie quería detener la flota para solucionar el problema.
Jo, perdoneu, això dels calendaris exigents no ho entendré mai.
Sí, home, perquè expliquen en el documental... No, sí, és molt fàcil.
Enteneu-me.
Això costava milers i milers milers de dòlars. I aquests diners es van demanar al govern nord-americà. El govern nord-americà va fer una inversió de milers i milers i milers de dòlars i la NASA els hi va dir al govern, tranquils, que encara tindreu beneficis, perquè nosaltres farem un grapat de viatges en l'Iran, satèl·lits, muntant l'Estació Espacial Internacional, i en sortireu, o sigui, en guanyareu calés. I què passava? Que anaven fent missions dels diferents transbordadors, i al contrari, cada cop es generava més deute i no hi havia manera de demostrar que...
Que hi havia benefici.
Que ni que hi havia ni que hi havia perspectiva de benefici. I aleshores del que es tractava era de mantenir la publicitat, en aquest cas amb la proposta que explica la Mònica del Challenger, amb una mestra que havia de fer unes classes des de la nau.
Exacte. La funció de la mestra era fer com un diari de bord on aniria explicant a tothom què anava passant, i a més després, al llarg d'uns quants anys, es dedicaria per les aules i les escoles de tots els Estats Units a anar explicant doncs, en què consistia aquest programa, i era una manera d'acostar l'espai a les persones. Aquesta tensió entre els enginyers i la NASA es va repetint al llarg de moltes reunions i sempre es manté d'una manera encoberta o soterrada. El dia que ha d'enlairar-se el Challenger, la filla d'aquest enginyer, que no parava d'insistir en que aquest era el problema, recorda al seu pare en el cotxe així.
Por la mañana, cuando mi padre me recogió para ir a trabajar a Tayo Col, el ambiente estaba muy cargado. Estaba completamente deshecho. Decía, vamos a tener un evento catastrófico, catastrófico. No dejaba de dar golpes al salpicadero y al volante. Nunca lo había visto tan abatido de camino al trabajo. Repetía, el transbordador va a explotar.
És que és molt gros, això.
I ara, en el tercer capítol de la sèrie documental, podreu entrar en la fase Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio...
Perquè... Donde en la NASA también trabajan.
Havien d'enlairar-se...
Pensava que només passava aquí.
No.
Havien d'enlairar-se el dia 25 de gener, inicialment, perdoneu, de febrer, i han d'avortar la missió perquè la porta no tanca.
Programaron un intento de lanzamiento el lunes 27 y esto nunca lo olvidaré. Después de subir a la tripulación al transbordador, al cerrar la escotilla, no conseguían que los pernos engancharan para fijarla.
T-minus 15 minutes and counting. The hatch on the Challenger continues to be a problem as we prepare for launch.
Como es habitual, antes del despegue se desatornilla y se retira un asa fijada al exterior de la escotilla. Pero la rosca de un tornillo estaba pasada.
Enviaron a un equipo de técnicos a la plataforma para llevarles herramientas con las que solucionar el problema. Recuerdo que se les veía en su furgoneta de camino a la plataforma. Iban a todo gas. Y mientras, el viento aumentaba y el clima empeoraba. Yo estaba, venga, daos prisa y solucionadlo.
I envien l'equip de mecànics.
Atenció, eh?
Ai.
Però tampoc ho poden solucionar. Perquè, escolteu.
Aquel equipo sacó una maleta enorme llena de herramientas con batería. Porque no se puede usar otro tipo de herramientas cuando el depósito está lleno de combustible.
Esperamos extraer el tornillo defectuoso en unos 15 minutos.
El problema era que todas las baterías estaban gastadas. Pensé, esto parece más una reposición de los tres chiflados que el lanzamiento de un transbordador espacial. Por fin volvieron con una herramienta aeroespacial de altísima tecnología. Una sierra para metales. Se pusieron a cortar el asa, tal cual, y es una barra bastante gruesa de aluminio. No se hace en unos segundos. Consumieron casi toda la ventana de lanzamiento.
Bé, per acabar-ho d'arreglar...
És a dir, hi havia una finestra de temps per a l'aeronau, perquè hi havia una tormenta, hi havia, bueno, la meteorologia deia d'aquesta hora a aquesta hora. No van poder tancar la porta i van venir Pepe Otero y Otilio, chapuzas a domicilio, que les eines totes estaven descarregades. La NASA, estem parlant de la NASA, No estem parlant d'aquí, d'uns operaris que venen a casa.
La construcció és Pérez i Suegra.
Exacte. No, i al final acaben dient, bueno, pues, acaben serrant el que sobrava.
Amb una serra de bricolatge domèstic,
O sigui... Olé. No brico de pot.
A més, feia un fred que pelava, estaven sota zero.
Jesús.
I això era un altre element per anul·lar aquella missió, perquè no havien enlairat, no s'havien enlairat mai en temperatures tan baixes i consideraven que podia ser un impediment. Malgrat això, decideixen tirar-ho endavant amb la Creujan, que el dia 28 a la matinada, hores abans d'enlairar-se, llencen aigua sobre l'estructura. I això fa que quedi tota l'estructura amb estalactites llarguíssimes i tota l'estructura absolutament glaçada.
Això no ho van veure.
Ho van veure i van considerar que allò era una tonteria, perquè total era una mica de gel,
mica de gel
a les estructures, però que allò
que amb el pas del
coet,
dia...
amb el pas del dia i amb el coet enlairant-se, allò es desfeia de seguida.
Desglaçar la nevera.
Diuen que no té importància fins que arriba el moment del llançament.
Vimos un destello. Creo que muchos dijeron: ah, son los cohetes de combustible sólido. Pensamos que era lo normal. Pero entonces alguien dijo que a lo mejor había un problema y se corrió la voz.
El que més impacta de les imatges són els rostres de la gent, els familiars dels tripulants que estaven al Kennedy Space Center seguint-ho en directe. Tu els veus allà, que havien assistit totes les famílies dels tripulants en una grada on ho veien tots junts. A més, havien estat tot el dia junts, per tant, es coneixien entre ells, i tots miraven el Challenger enlairant-se.
Mis padres estaven muy callados. No teníamos claro qué estábamos viendo, pero sabíamos que no era bueno.
Sonó una voz por el altavoz que dijo: el vehículo ha explotado. Y eso fue todo.
¿Això? Disculpa, però... tot el públic, tota la família, tots els amics, coneguts, saludats, com diria en Pla, veient allò, i per la megafonia només va sonar...
El vehículo ha explotado. Que és quan tots s'adonen del que ha passat.
Però, perdona, no et va sorprendre cap més explicació?
Sí, cap més explicació.
El vehículo ha explotado.
I ja. I ja està.
I és molt impactant veure com reaccionen tots davant d'aquell esdeveniment. Fins i tot molts es resistien a creure que allò havia passat de veritat. A més, la NASA no tenia un pla de comunicació previst en cas que allò no funcionés, ni de cara als mitjans de comunicació, ni de cara a les famílies. De tal manera que es produeix un caos absolut, perquè no està previst tot allò que estava passant, les famílies desconcertades, la NASA no sap com reaccionar, i per descomptat la manera d'atendre els mitjans no és la que hauria de ser.
Podria ser que hi hagués també allí la canalla de la mestra, de l'escola de la mestra.
Sí. No només, la canalla ho veia des de l'escola, però hi havia els fills de molts dels tripulants, nens en aquell moment, que ho seguien i que ho veien amb les seves famílies. A les escoles, per descomptat, s'havia fet com que tota la tripulació era molt propera, i totes les escoles van quedar, i per descomptat els alumnes de la mestra, amb un trauma important. Aquest que sentireu és Richard Covey, que és un astronauta que en aquella missió estava en la torre de control o en el centre de control, i és el que en les imatges, que si voleu les podeu recuperar a través d'internet o ho veureu en el documental, és el que està de cop mirant la pantalla i fa la cara d'expressió de que nota que ha passat una desgràcia, i explica això.
No teníamos ni idea de si el orbitador seguía intacto, ni idea de dónde estaba, ni de su condición. Ni siquiera intenté contactar con la tripulación del Challenger. No teníamos forma de ayudarles.
A partir d'aquí, es produeix una situació molt caòtica. Els mitjans comencen a especular amb el que ha passat. És evident que la NASA comença a amagar tota la informació que té, els mitjans se n'adonen, i a més, molts empleats de la NASA i molts equips d'enginyers que treballaven conjuntament amb la NASA se n'adonen que la NASA està mentint pel que fa a la informació de l'accident. I un dels enginyers el que fa és filtrar la informació al New York Times. Ens ho explica el periodista del New York Times, que rep una trucada.
Si vuelas por los aires un orbitador de 3.000 millones de dólares y matas a 7 personas en directo, no se puede esperar 2 o 3 meses a la investigación, no se puede. Es la condición humana, todos querían saber.
El conserje de la redacción me entregó un mensaje. Decía que alguien quería hablar del accidente del Challenger con el redactor que cubría la NASA. Creo que se presentó como no sé qué Lee, puede que Richard Lee. Saqué el listín de la NASA que teníamos y no encontré a ningún Lee. Así que llamé a aquel tipo y le dije, verá usted, señor Lee, no lo encuentro en el listín de la NASA. Me dijo, bueno, se lo diré, me llamo Richard Cook.
Le dije, tengo unos documentos sobre la explosión de la NASA. Y me respondió, ¿puede pasarse mañana y reunirse conmigo? Estaba muy nervioso porque sabía que me estaba alejando mucho de los canales oficiales.
En aquella primera conversación me dijo, no quiero que mi nombre se sepa, la NASA podría despedirme. Le dije que quería ver todo lo que tenía antes de decidir.
Repasó todos los documentos y me dijo, esto tiene buena pinta. El editor quiere que sea la historia de portada del domingo.
Pero tenemos que usar su nombre en la circular.
Y tragué saliva.
Una cosa es que un documento anónimo se filtre, pero si no se puede vincular a alguien...
Al final la notícia va sortir, es crea una comissió d'investigació que us convido a que la recupereu en l'últim capítol, el capítol 4 de Challenger, el último vuelo, on veureu com funciona una bona comissió d'investigació, que és una cosa que normalment han perdut una mica la raó de ser i no acaben de treure mai conclusions pràctiques. Va ser una bona comissió d'investigació on un premi Nobel i un general de l'exèrcit fan un treball conjunt molt interessant, a més, molt fàcil d'entendre, on aconsegueixen resoldre les causes d'aquest accident. De veritat que amb l'últim capítol us recomano que el veieu perquè és molt interessant aquesta comissió d'investigació.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies. L'últim vol del Challenger a Netflix. Serà fins demà. Adéu-siau.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscla i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Aquesta Setmana Santa que res no t'espatlli el viatge. A Feubert deixem el teu cotxe a punt per sortir a la carretera. I a més, més barat. Compra els teus pneumàtics a Feubert i emporta-te'n dos pel preu d'un. Descobreix-ho a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com. Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb entrades de Vanguardia.